t'has ajustat. En...
Sí, és que tenia a tope el volum dels auriculars i no m'ho esperava.
I aquesta música que ens ambienta és potent. Quan arrenques, potent, t'ho esperaves. Bueno, doncs això és Camins cap de setmana, la Macedònia enllaunada. I molt contents de rebre ara mateix a la representant del Seminari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, en aquest cas Rosa Maria Jané. Bueno, bona vesprada, eh?
Bona vesprada.
He començat així una mica a quemar ropa, però jo et dic la bona vesprada reglamentària. En aquesta nova temporada repassem cada dissabte els continguts més destacats del vostre seminari, Rosa Maria, en aquest número de Catalunya Cristiana. Però on vols que comencem? En primer lloc, destaquem la portada.
La portada, sisplau.
Perquè la portada és digna de menció.
Doncs sí, és una foto que a mi m'agrada, sí. M'agrada molt, és molt simpàtica.
Ja ho crec.
I es tracta d'una selfie.
És una selfie,
és una selfie.
Però no és una selfie a l'ús. Tu estàs veient com es realitza la selfie i és una persona anònima, no sabem qui és, no sé si vosaltres sabeu qui és.
És una jove.
És una jove, i es fa la selfie amb el Papa Francesc i, clar, la postura d'ella, que és postura selfie, estirant el braç, allò per agafar...
I tot el que pugui.
I el Papa, que està mirant el mòbil com dient, bueno, m'encontrava en aquesta situació...
Que eren circumstàncies, podríem dir.
I bé, anem a fer la selfie i ja està. És una foto molt divertida i que, d'alguna manera, no sé com dir-te, són els temps que corren, no? És que selfies vol fer-se tothom.
Sí, sí, i el Papa no té problema amb això.
No té problema. Vale, a part d'això, el tema principal, que la portada una mica ho vol reflexar, és aquest viatge trobada de Francesc per parlar de la seva economia.
Economia de Francesc. Això és un moviment que va néixer arran d'una carta que el Papa escriu l'any 2020 als joves economistes, joves emprenedors i joves empresaris.
Vale.
És una invitació a crear una economia diferent, una economia, diu ell, amb ànima, que posi les persones al centre, especialment els pobres i els febles. Aquí el nom de Francesc, economia de Francesc, pensant en Sant Francesc d'Assís.
A veure, l'Esperit Sant tot ho pot, però és una empresa complicada, no ens enganyem.
Sí, però el Papa és molt agosarat en aquest sentit i confia en els joves i els hi dona un vot això de confiança en majúscules.
Està molt bé, perquè el primer pas s'ha de fer, doncs ell ja l'ha fet proposant-lo.
Sí, i de fet aquesta trobada s'havia d'haver fet fa 2 anys,
sí.
Però la pandèmia ho va estroncar tot.
Vale.
I llavors ara s'ha fet presencial, 2 anys després. Mm-hmm. Però això no vol dir que no s'hagi treballat durant aquests 2 anys, perquè s'han fet trobades virtuals. I s'han anat treballant temes, no? Propostes d'aquests joves del món de l'economia, en el tema de transició ecològica, el paper de la dona, la pau, la contaminació, perquè joves tenen molt a dir i a fer. No només a dir, sinó a fer. I aquí el Papa els hi llença un desafiament, un repte.
Bueno, molt bé, doncs tenim aquest tema de portada, aquest tema que després efectivament il·lustreu amb totes les dades, recollint què és el moviment Economia de Francesc, també el missatge que els envia als joves, el pacte, com és aquest pacte entre els joves i el Papa?
El Papa els hi va transmetre als joves un missatge de que l'economia ha de ser respectuosa amb la terra, amb la casa comuna, una casa que és de tots i que l'hem de cuidar, una economia que treballi per la pau. Els hi va parlar de canviar d'estil de vida, que és insostenible, i el nostre planeta ni nosaltres ho podem aguantar això gaire més. I sobretot el Papa els va fer als joves una triple invitació, no?
Sí.
De mirar el món a través dels ulls dels pobres, a no oblidar els treballadors, que en aquest món del treball que vivim moltes vegades els treballadors són números i ja està,
sí,
res més.
Efectivament.
I els va convidar a concretar les idees que tinguessin, passar de la mente, fer-ho, a posar-ho en pràctica.
Podríem dir que és com una mena de sino dels joves d'economia,
Sí,
és, sí. La tècnica és una mica la mateixa. A veure què opineu, a veure què penseu, a veure què proposeu.
I llavors el Papa volia que això no acabés només amb una trobada ja està, sinó que això tingués una continuïtat.
Sí.
I, de fet, d'aquí ve aquest pacte entre els joves i el Papa, que es comprometen a treballar per aquesta economia, per fer-la real. Pensa que hi havia 1 miler de joves, més o menys, en aquesta trobada que es va fer a Assís. Joves que venien de 120 països, representants de tot el món, i de 3 àmbits, d'empreses, recerca i agents de canvi. I ells i el Papa estan convençuts que el que viuen no és una utopia, sinó que això és possible fer-ho, no? Una economia des de l'Evangeli, que no és poca cosa,
No és poca cosa,
evidentment. No és poca cosa.
Sí.
I van firmar aquest pacte, que té 12 punts, I amb aquest reportatge veureu un requadre on estan enumerats aquests 12 punts, com per exemple hi ha l'economia de la cura i no del descart, potenciar les cultures i tradicions dels pobles, és a dir, va ser una trobada molt, molt rica. I podem escoltar, si vols, el prefecte del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, és el cardenal Michael Gerny, i on valora aquesta trobada.
Penso que el centre és que en manera concreta hace falta poner la economía al servicio de la familia humana y de la casa común y que eso es imprescindible e impostergable y los proyectos de los jóvenes son pequeños pasos en este sentido. Eso es lo central.
Això és lo central, les paraules del cardenal Michael Gerny, però en aquest cas és, ja sé que estic fent una mica d'advocat del diable i tal vegada no hauria fer-lo, però evidentment aquesta economia que proposa el Papa Francesc amb la complicitat dels joves va en contra de tantíssims interessos que al final es belluguen per l'economia. Bueno, penso en moltíssimes coses, eh?
Sí, sí,
però
sí.
Però realment, com a idea, com a primera passa, penso que evidentment és una cosa fantàstica que es pugui plantejar i que tinguin aquesta iniciativa el Papa posant-se en aquests temes i buscant la complicitat dels joves, que sempre és molt interessant. Més coses que teniu al vostre número de Catalunya Cristiana d'aquesta setmana: esglésies i hospital de campanya.
Sí, tots pensem en l'hospital en l'església de Santa Anna, sí, la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
El primer impacte sempre va cap aquí.
Sí. De campanya, doncs es fa una trobada a nivell internacional, podríem dir, d'hospitals de campanya a Barcelona.
Vale.
I trobarem, és de l'11 al 14 d'octubre, i trobarem diverses sessions, testimonis d'hospitals de campanya d'arreu del món, perquè Barcelona no és l'únic ni és el primer. Tindrem, doncs, per exemple, representants de Madrid, representants de Jordània, del Paraguai, de l'Argentina, de Mèxic, Madrid, Manresa, Barcelona, òbviament, on compartiran, doncs, aquesta xarxa d'hospitals de campanya, no? Aquesta església de proximitat, aquesta església en sortida. I per parlar d'aquest tema, doncs, parlem amb l'anfitrió d'aquesta trobada, que és mossèn Pello Sánchez.
Evidentment, amic d'aquesta casa, l'escoltem molt
rector
sovint.
Rector de Santa Anna, i que ens explica, doncs, una mica el que és aquesta xarxa d'hospitals de campanya, com treballen, ens parla una vegada més de la realitat de Santa Anna, una realitat que és molt dura, no? I ell ens dona xifres d'aquest estiu. Concretament, diu que des de l'Hospital de Campanya de Santa Anna han atès al mes d'agost un total de 2.474 persones diferents.
Des del mes d'agost només?
El mes d'agost.
El mes d'agost,
diu mossèn Pello, el mes d'agost van passar per Santa Anna un total de 2.474 persones diferents, o sigui, gairebé 2.500 persones, I està parlant d'una realitat que tenim a tocar aquí a la vora. I diu que la majoria són menors de 35 anys, sense papers, i que porten menys d'un any al carrer. O sigui, és una realitat, complicada, eh?
Realitat duríssima. Sort que tenim iniciatives com aquest hospital de campanya, que els hi donen suport i els hi donen un lloc on estar i on sentir-se vius, acompanyats i estimats, també.
Clar, i ell, mossèn Bello, ens parla de moltes coses i ens parla de la característica d'aquests hospitals de campanya, que són esglésies obertes dels pobres i per als pobres.
Estas iglesias acogen refugiados, acogen situaciones de personas sin techo, acogen población en situación marginal, y cada una se adapta según la realidad, ¿no? Y después son iglesias que esencialmente el centro son los pobres. En el centro de la iglesia se coloca la presencia y la participación de los pobres. Esto marca un poco a todas estas iglesias, ¿no?
El padre Pello Sánchez, que fa molt bé de recordar-nos el sentit d'aquest hospital de campanya i d'aquests temples, aquesta iniciativa, i a més parla d'esglésies, segurament des d'una església, perquè el ressò, l'eco que tenia el so...
Sí, doncs, mateix.
És inconfusible. Doncs també trobareu aquest hospital amb aquesta iniciativa, aquesta trobada d'esglésies que tenen aquest hospital de campanya d'acollida a totes les persones que per la seva situació necessiten aquest acompanyament i aquest suport. Però no es queda aquí la cosa.
No.
Anem aneu amb més coses, evidentment.
Tenim una altra secció que surt almenys un cop al mes,
sí.
Són les parròquies en sortida.
Sí, hem parlat en aquest espai d'elles. Què tenim en, aquesta
doncs,
ocasió?
En aquest número us proposem de conèixer la parròquia de la Mare de Déu de Betlem, de Barcelona,
sí.
Una parròquia molt cèntrica allà a les Rambles, una parròquia ben viva. I parlem amb el rector, que és mossèn Adilson Tolentino.
Adilson Tolentino.
Ell
aquest nom...
Brasiler.
Brasiler.
És brasiler. I també ens dona una mica la idea del tarannà d'aquesta parròquia, no? Uh-huh. Veient la fotografia del seu rector,
sí.
Que surt aquí simpàtic.
Sí, sí.
I ho és. I realment és simpàtic i no només això, sinó que treballa...
Els brasilers treballa
molt,
alegria.
Treballa molt, eh? Vale. I la música està molt present a la seva parròquia, com no podia ser menys.
Dic una cosa, jo, el millor ballarí que he vist a la meva vida era un prevere brasiler. En les bodes, allò era un festival. Era un festival absolut. Es desmelenava i vinga, i la samba per aquí, la samba per allà.
A mossèn Adilson no l'hem vist ballar, però sí que sabem que la música la té...
Posa-li una samba, a veure què
molt,
passa.
Molt a dins, no? De fet, la seva parròquia és molt diversa, culturalment parlant, hi ha molts grups, tenen una missa internacional, la missa juvenil, la missa panamericana, que aquesta missa és un cop al mes i celebren doncs, el patró o patrona d'algun d'aquests països llatinoamericans. Per exemple, al desembre, la Mare de Déu de Guadalupe, per posar un cas. Però el secret, si podríem dir, d'aquesta parròquia,
quin és
que la gent se senti estimada. Però sentim millor mossèn Adilson i amb el seu accent.
Vinga.
Cuando tú corresponde los anhelos de la gente, como decía Gaudinet Spes, cuando tú estás en sintonía con los dolores y los gozos de la gente, con tus dolores y con lo que les hace feliz, esta iglesia la gente quiere. Esta iglesia la gente ama.
És maco, l'accent. L'accent i el missatge, les dues coses.
Molt, molt. I la gent realment se sent molt a gust en aquella parròquia. Té un moviment important de persones i de grups, d'iniciatives socials, de gent gran, de famílies... Uh-huh. I us convidem a conèixer aquesta comunitat de comunitats.
Doncs queda feta la invitació, queda fet també aquest repàs per tres dels principals temes que podeu trobar en el número d'aquesta setmana que sortirà demà mateix de Catalunya Cristiana, com sempre fem els dissabtes, un número que és molt més ampli, amb moltíssimes opinions, columnes, altres reportatges, que sempre val molt la pena. I la Rosa Maria Jané, que és redactora del setmanari de Catalunya Cristiana, ha estat allà avui, ens agrada molt que ens visitis.
Gràcies.
Qui ens ha portat aquí al Camins, allò més destacat dels seus continguts. Rosa Maria, mil gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Vinga, no se vayan todavía, que aún hay más.